Concessionari de vehicles seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Aquest dilluns, dia 25 festiu a Barcelona, visita'ns. Estarem oberts.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
3, 8, 10, 31 i 36. I els sols, el 2 i el 3.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Un minut per sobre de la mitjanit, fent el Tu diràs a RAC1, la tertúlia amb en Ferran Correas, l'Ave Benítez, el Víctor Sánchez i el Lluís Cortés. Ens ha quedat un nom que jo crec que és el reflex del que ha estat el Barça avui. 80 minuts desastrosos i 10 minuts de bogeria. João Cancelo, del qual ha parlat Xavi al final del partit, Marta?
Sí, Cancelo d'alguna manera simbolitza la pel·lícula del partit, sense cap mena de dubte. Si l'hem de resumir en un jugador, és Cancelo, ho encarna a la perfecció, i Xavi ha subratllat la importància de la redempció que ha trobat Cancelo al final del partit.
Sí, a lo mejor Cancelo no ha hecho su mejor partido desde que ha llegado, pero ha tenido fe, ha picado al espacio en el momento que tenía Rafinha en su posición y ha entendido que tenía que estar en otra, y le da la asistencia a Robert, entra de segunda línea, que se lo hemos dicho, lo hemos trabajado y está entrenado para sorprender a la línea defensiva rival. Bueno, pues son cosas que sin jugar bien, pues se gana un partido vital para nosotros, ¿no?
I Cancelo, ell mateix, himself, ha estat autocrític en declaracions a la Liga.
Personalmente estaba haciendo un partido muy malo, técnicamente estaba teniendo muchos errores, y bueno, pero al final hay que estar concentrado y jugar hasta el final y valió los tres puntos. Pero creo que la exhibición no fue la mejor, hay mucho que mejorar, pero es importante, aunque se juegue mal, se gane los tres puntos.
Com s'explica que un jugador que està sent el pitjor del partit te l'acabi decidint?
Bueno, lo que hablábamos antes, yo creo, el talento. Al final, el jugador tiene el talento, el jugador sabe lo que tiene que hacer, y es verdad que ha tenido un partido muy malo, sobre todo la primera parte, parte de la segunda, pero juntando el talento este con el hambre que tiene el equipo ahora mismo, ha intentado, ha llegado, ha dado un muy buen pase a Lewandowski en el 2-2 y ha podido marcar en una jugada, como dice Xavi, que estaba preparada y que estaba entrenada en durante la semana. Entonces yo creo que, como decíamos, es el reflejo del partido que ha tenido el Barça hoy. Al final, los futbolistas muchas veces se mueven por sensaciones, se mueven por cómo le está yendo el partido, y hay veces que agachas la cabeza y otras veces que le das la vuelta, y cuando le das la vuelta pasan cosas así.
Tampoc tenia molt sentit potser la seva posició al mig del camp després de treure Romeu, o sí, Ferran?
Bueno, és el que dèiem abans, quan em sembla que era la Dai que ho deia. Si el partit s'ha acabat remuntant i el Barça tothom està feliç i estem dient que Xavi ha encertat amb els canvis, etcètera, etcètera. Amb 0-2, 10 minuts abans de que Joao Félix inventés la passada de Lewandowski, no, jo crec que la majoria de nosaltres no dèiem el mateix. Jo crec que era la Dai.
Ho dic també perquè ja ho hem comentat.
Hi havia molta gent per dins el Celta, durant tot el partit.
El Celta, si arriba a estar una mica més efectiu, s'emporta el partit.
Sí, sí, sí. Però jo ho dic perquè hi havia moltíssima gent per dins. Un era Cancelo, perquè hi havia Cancelo, hi havia, quan hi estava Romeu, Frenkie, Gavi, Joao Félix, Lewandowski, fins i tot Rafinha també ha estat per dins.
Si pierdes el partido, es el típico partido que hablas de caos, de caos. De que no sabes dónde está cada jugador y de que parece que has metido jugadores por meter.
Sí, l'únic que estava disciplinat era Lamine. que estava obert
disciplinat a la banda, i oblidat.
El Barça oblidat, necessitava, el Barça necessitava amplitud. La primera part
això crec que ho ha dit el Lluís. No. Xavi ha sortit sense extrem pur avui, no? Perquè hi havia Ferran i després hi havia Joao Fèlix.
Sí, però ja sabem que Ferran normalment et dona aquesta profunditat i Joao Fèlix, en els partits que hem vist, sí que entra per dintre amb el quadrat, però estava donant aquesta amplitud. Avui no, avui ja estava tothom per dintre. Per què? Bueno, perquè hi havia una mica aquest caos de que el Celta, que no ho preveus, et fa un gol i t'acaba fent el segon. I després jo crec que Lamine, com deia ell, ha sortit preparat per sortir a cap banda perquè necessitava aquesta amplitud al Barça. O sigui, al final amb el joc que té el Barça, que ha combinat tant per dintre com per fora, però necessita jugadors per fora, per tindre espai per dintre. I això és molt important de que ho puguin entendre els jugadors.
Jo soc partidari, sembla que quan jugues contra una defensa de 5, els dos extrems han d'estar molt oberts. I Xavi moltes vegades s'entesta amb el quadrat, i deixa un obert, però l'altre no. Li dona tota la banda a Balde o avui a Marcos Alonso.
Marcos Alonso serà un altre debat, un altre dia.
Sí.
No, bàsicament sí. Ha tingut 45 minuts, i no sé quan el tornarem a veure, però no sé si aviat, jo crec que no.
Algun dia.
Difícil.
Hi ha molts partits.
Sí, sí, hi ha molts partits, però queda assenyalat. Vull dir, quan jugues un partit després de 7 que et passes a la banqueta i et canvia al 1045, ara i què?
Home, lo normal és que l'ha assenyalat, però el Barça ha de tindre recursos. Marcos Alonso és un gran jugador, al final pot donar diverses opcions per jugar de lateral i jugar de central. Sí que és cert que el Barça té jugadors a molt de nivell en aquesta posició, sobretot el que parlàvem abans, tenint a Koundé en aquesta posició, i ho tindrà més difícil, però segurament l'utilitzarà. No sé si el partit que ve, però l'utilitzarà.
Lluís, crec que ja havies mencionat algunes coses que no t'havien agradat de la primera meitat del Barça, però especialment sobta, com dèiem abans, aquesta poca obertura, no?, del camp que ha fet el Barça, especialment en la primera meitat. Després amb l'entrada de Lamine sí que ha obert el camp, tot i que no ha rebut pilotes.
Sí, al final, per jugar el que vol jugar el Barça, necessites amplitud i profunditat. O sigui, necessites atacar en l'espai el més gran possible. I quan el rival se't planta amb un 5-3-2, com està avui el Celta, al final estan protegint sobretot l'espai central. Per tant, necessites aprofitar els espais per les bandes. I avui, a la banda, al Barça li faltava. Li faltava gent, li faltava aquesta amplitud, i quan l'hem tingut, que ha estat quan ha entrat Lamine, tampoc li passaven la pilota. O sigui, tampoc li arribaven pilotes a Lamine per poder aprofitar aquesta amplitud. I a vegades no és tant el progressar per fora o el guanyar situacions 1 contra 1 per fora, no, és que la pilota arribi fora moltes vegades per moure el rival, i a partir de moure el rival és quan apareixeran segurament els espais per dins. Llavors jo crec que aquí el Barça avui s'ha equivocat en no aprofitar, en no tenir jugadors en amplitud, que això sí que és voler o no voler, o sigui, és tu has d'estar aquí i punt, i l'altre és fer arribar les pilotes a aquestes posicions de més amplitud per poder moure sobretot el rival, moure sobretot el Celta i poder llavors aparèixer algú més d'espais per poder atacar.
8 minuts per sobre de la mitjanit. S'ha lesionat Frenkie de Jong. A banda d'aquests 8 minuts que comentàvem, és l'altra notícia dolenta del dia pel Barça. Ens pensàvem que era un esquinç de turmell que haurien de ser, potser sí, alguns dies, alguna setmana, però és més greu del que segurament també els metges del Barça preveien en un inici quan han vist la jugada i han vist a Frenkie de Jong continuar jugant uns quants minuts abans
d'anar al canvi. Sí, la veritat és que ha estat una mica estrany, perquè ho veia tothom, que estava molt adolorit i que el millor era que no pogués continuar, però és que no, fins i tot no l'ha arribat a examinar el doctor Pruna a la gespa. Vull dir, ell ha seguit jugant i fins que no ha demanat el canvi, doncs no s'ha retirat. Finalment, de Jong, després de les proves que li han fet, pel que sabem a RAC1, estarà un mes i mig de baixa i està descartat pel clàssic del 28 d'octubre, i hem après un nou mot del món de les lesions.
Ah, sí, és veritat.
Sindesmosis tibioperonea distal, del turmell dret, concretament.
T'ho has fet mai, això, Víctor, o no?
Sí, sí.
Sí?
He tenido la sindesmosis, sí. Me lo hice en Suiza, cuando estuve en Suiza. Es muy complicado, porque sobre todo cuesta mucho recuperar. Entonces, por eso las 6 semanas. Al final es un esguince de tobillo un poquito más grave, pero te toca esto y cuesta mucho recuperar. No, empiezas y no puedes apoyar prácticamente. Entonces es un poquito más lento todo y tienes que tener mucho cuidado, porque sobre todo porque no puedes volver antes perquè tens mucho dolor.
I entens que hagi continuat jugant Frenkie en aquell moment, o és com, és com les skins que després, no? És quan fa mal.
És que no, sí, quan nosotros estamos en el campo es difícil salir y siempre intenta, y más cuando tú crees que ha sido un esguince normal, dices, bueno, mira, voy, intento, llego a la media parte, me vendo el tobillo y salgo al final. Muchas veces salimos con muchísimo dolor a jugar, salimos pinchados y al final esto es el fútbol profesional, es así, o sea, la realidad es que prácticamente nunca, o desde que tienes una edad prácticamente nunca juegas sin dolor.
Ara, i tu no, això no t'ho has fet, no?
Les jo he tingut tantes lesions que ja ni me'n recordo. Crec que sí.
No,
és la veritat. Aquesta, li pregunta al Víctor ara que no me'n recordo ben bé, aquesta és la que tens entre els, la tíbia i el peroné, no? És com sí. Hi ha un lligament que hi ha aquí enmig, no? Mm. Que la gent normalment no ho sap perquè és un nom molt complicat. Sí, sí, l'he tingut i és una lesió complicada també. Evidentment, entenc que estigui 6 setmanes perquè a més s'ha de tindre una mica de previsió també amb aquest tipus de lesions, perquè si entres a jugar abans d'hora també pots fer més mal i no seria el correcte.
Això vol dir que el clàssic no jugarà Frenkie de Jong i Pedri,
la intenció és que estigui recuperat per jugar al clàssic. Aquest és l'objectiu amb el que treballen. El que passa que jo, amb Pedri, em mullo lo just, perquè com que la temporada passada també va allargar plaços, jo crec que en aquest cas també des del club han après que en Pedri s'ha d'anar sobre segur i que no es volen cometre errors del passat, es vol fer net, i per això s'és molt conservador en Pedri, i per això s'està parlant des de fa tant temps que l'objectiu és tenir-lo pel clàssic i no abans.
Esclar, la temporada passada segurament aquesta hauria estat una notícia dolentíssima, el Barça ho és, continua sent.
A veure, tenir De Jong i Pedri, tots dos, tant temps fora dels temps
de
joc...
És una notícia molt dolenta. Sí, sí. Però imagina't que l'any que passat, a banda de Pedri, en aquell tram, també haguessis perdut De Jong.
No, jo
no sé què hagués passat.
Jo crec que algú s'hagués tallat
amb
les venes.
Amb els recanvis que tenies l'any passat. Algú? Sí.
Hagués quedat eliminat.
Però...
Com ho passem sempre.
Sí, però la Lliga?
Realment, és el que va passant. Va passar a la Champions, la Lliga. Sí. Et va donar per anar guanyant a la Lliga 1-0, 1-0, 0-1, 1-0. Mm. Però va caure Pedri, va caure Araujo, va caure...
Molta gent, si fins i tot en algun tram Condent, algun tram Christensen...
Sí, això a la Champions,
Sí, jo crec,
però en el tram final...
Diria que Frenkie va estar lesionat.
Frenkie també va estar lesionat la temporada passada, sí, el que passa però, que no va ser tant...
Però en el tram final aquell que Pedri s'havia de perdre, no sé si eren més o dos mesos, i es va acabar perdent ja gairebé tota la temporada.
Va haver-hi una recaiguda, per això deia allò de Fenet.
En la Liga, al final, al Barça le da. A Barça, a Madrid, són equipos que... que con por mucho que tengan 2-3 bajas, al final van a ir ganando, van a ir... El problema es Europa. Europa sí que no perdona, creo que tiene el partido en campo de Oporto dentro de poco. ¿Sí? Al final, que es donde un poco te juegas todo, porque al final el Barça este año, lógicamente, va a querer ganar la Liga. Si al final no acaban ganando la Liga, tampoco va a ser un drama, pero sobre todo si haces un buen papel en Champions. Si haces un mal papel en Champions, entonces sí que es un problema. Y creo que ahí es donde sí que puede sufrir un poquito más el Barça, sin tener a Pedri y a Frenkie.
¿Qué posaríeu? Son faves contades, ¿no? Potser, al mig del camp.
Home, teòricament mitjacampistes queden 4. O sigui, si vols jugar amb el quadrat, han de jugar els 4. Jo crec que hi haurà partits que jugarà, que m'imagino que jugarà amb 3. Sí. Pot jugar amb Romeu, pot jugar amb Gundogan i Gavi
i Joao
a la banda. O,
però Joao comptes com a migcampista o no?
No, però
sí.
Has dit 4, dic...
Sí, però l'altre dia, per exemple, per mi el Barça estava jugant pràcticament amb 5 migcampistes. No avui.
Contra l'Anvers.
Per tant, és que són faves comptades. Jugaran aquests, però sí, que hi haurà partits que m'imagino que jugaran, jo quedo amb el quadrat, jugarà amb 3 i jugarà amb 2 extrems.
O Cancelo.
Clar, és que Cancelo el que passa és que com que ja s'incrusta al mig del camp, l'acabes comptant, o sigui, hi ha moments que tu mires el dibuix i realment són 2 al darrere i després és com que n'hi ha 4, o sigui, és que es desdibuixa tot, perquè Cancelo acaba estant a la base del quadrat, però la base del quadrat acaben sent 3, llavors tens un 2, 3, 300, saps? O sigui, és com que queda tot el, tot el dibuix...
També ha sigut circumstancial, perquè no estava Frenkie de Jong, ha sortit Oriol Romeu, sí. I jo crec que per això també està més que per dintre. Avui ha dit Xavi una cosa molt interessant, que és acabes guanyant el partit per un tema de conceptes, és a dir, igual que parlàvem del concepte de tindre amplitud, amb una jugada que Cancelo està en una situació centrada de mitja punta, acaba entrant i marcant un gol, o sigui que això també és molt important.
Us ha recordat el gol que va fer Sergi Roberto en la remuntada contra el Paris Saint-Germain?
Quan estava parlant quan estava el Jové parlant de remuntades, a mi la que remuntada que em recordava la d'avui.
És a dir, és
100 partits totalment diferents, sí.
No, no, res a veure,
però sí que serga per tram de gols, és allò, o sigui, van arribar a 3 gols amb un penal que jo de Suárez una mica dubtós i tot allò, però van arribar a 3 gols amb què, amb 7, 8 minuts
amb... Però a més del gol és la centrada Neymar, no?
Neymar, sí, i una entrada
lateral dret també, vull dir, hi ha alguna coincidència. És veritat que si tu mires la jugada dius, no, home, no és idèntica, va ser que Roberto s'acaba llançant...
No, perquè a més és de l'altra
banda. I és de l'altra costat, t'imagines, sí. Però...
Amb Ter Stegen per allà, que li fan falta a Ter Stegen.
I també, mencionaré el Xavi Puig, que ho ha mencionat a la transmissió, el gol de Lewandowski, el primer, és el de Xavi al Bernabéu, amb la passada de Ronaldinho per sobre i com la pica Xavi. Vull dir que es poden trobar diferents similituds en aquest sentit. Un quart i un minut d'una de la matinada. Faré una pausa i canviarem de tema. Parlarem un moment del Girona abans de parlar del derbi madrileny, perquè demà, esclar, hi ha un derbi a Madrid, i és un derbi important també, jo crec que és el partit de la jornada, i que pot marcar si el Barça es manté líder al final de la jornada o no. Abans acomiado la Marta Ramon. Marta, gràcies per venir.
Bona nit a tots.
Que vagi bé, descansa, eh?
Que vagi bé.
Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona. Vine a descobrir-lo. T'esperem a Masterclass, el teu concessionari oficial Hyundai a Barcelona. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Apropa't a Auto 88 i descobreix totes les ofertes que tenim disponibles. Tenim una àmplia selecció de cotxes elèctrics, híbrids, urbans, SUV i 4x4. Tria el que més s'adapti a les teves necessitats. Auto 88, concessionari oficial Fiat, Abarth, Jeep i Alfa Romeo a Barcelona. Més informació a auto88.com.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es. A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Aquest dilluns, dia 25, festiu a Barcelona, visita'ns. Estarem oberts.
T'imagines tots els protagonistes de l'any en un sol espai?
Rec 55 i Aigües de Barcelona et portem el concert més gran de les festes de la Mercè.
Un escenari, una sola nit i els concerts de...
dels tiets. De Sopras, Edu Esteve, Triquel i Lil Dani.
Dissabte 23 de setembre, a les 8 de la tarda, vine a formar part d'una nit històrica al carrer Menéndez i Pelayo, al costat de la Masia del Barça.
L'accés és lliure.
La Mercè de RAC 105.
Més de 6 hores en directe amb els artistes de l'any.
La teva música, també en directe.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona. Amb la col·laboració d'AMB Bus Metropolità. Fred Rave i Lerna, Parlem i Berti.
Amb Gerard Ballera.
Sí, hemos entrado dos, tres minutos más al partido, pero luego para mí ha sido la mejor primera parte que he visto yo como entrenador a un equipo mío. Ha sido increíble la conexión que han tenido todos los jugadores, porque no es fácil entre un 5-4-1, como planteaba el Mallorca, ser capaces de meter el balón dentro, de meter el balón dentro, de meter el balón dentro, y cuando te cerraban, darle uno para uno a los de fuera, a Sabio y a Jan.
Aquest és Mitchell, després del partit, després de la victòria del Girona per 5-3 contra el Mallorca. Hem parlat més d'una hora del que ha suposat la victòria del Barça contra el Celta, d'una remuntada espectacular, excepcional, històrica, fins i tot tenint en compte els precedents. Però és que si alguna cosa també és històrica, és el que està fent el Girona de Mitchell aquesta temporada. 16 punts, els mateixos que el Barça. I avui, a la primera meitat, després de que li marquessin un gol al minut 3 de penal, a la primera meitat ha acabat guanyant 4-1. 4 gols en 45 minuts per capgirar el partit i acabar guanyant 5-3. És veritat que amb dos gols del Mallorca ja a última hora, perquè el partit era de 5-1, però s'ha acabat 5-3 als minuts de les escombraries. Torna a entrar l'Agut aquí a l'estudi de RAC1. Hola, Agut.
Hola, Ballera.
Tens veu encara? O sigui, home, jo pensava que amb 5 gols ja no tindries veu.
Vaja, és que em podia haver cantat 15 més. Vull dir, jo estic... Oh. No, a la primera part, 9-1 de rematades. 9-1, que fer-li 9 rematades al Mallorca, perquè l'altre dia el Girona juga contra el Granada i fa un recital, però contra un equip que el va buscar, que s'obre, que deixa espais, pots córrer. Un jugador com Savinho, per exemple, podia fer el que li vingués de gust. Avui no, i a més al davant hi tenia Mafeo, que és un jugador que defensivament és un marcador molt fiable, i Savinho ha fet que Mafeo avui semblés un jugador, un debutant gairebé.
Això de Savinho...
L'ha maltractat, i parlo d'ell perquè és el cas que crida més l'atenció, però a mi em crida l'atenció aquest 9-1 en rematades al descans. Al final del partit també hi ha hagut una diferència brutal. El Molló ens ho deia, que hi ha hagut moments de 90 o 92-8% de possessió, però no és només la possessió, és la localització, la quantitat de jugadors que entren en joc i en quines zones del camp. El Girona és, juntament amb el Barça, el màxim golejador. Són 16 gols marcats en 6 partits jugats, gairebé 3 per partit. El Barça és un equip gran, però és que el Girona està amb els mateixos números que el Barça a nivell golejador i ha fet 6 gols més que el Madrid, que encara té un partit pendent. Vull dir, és una barbaritat, i a vegades algú pot pensar, us feu pesats, són 6 partits només, però si ensenyim el que hem vist fins ara, és que jo estic meravellat, encara me'n faig creus del que estem veient amb un equip que jo estic convençut, tingués un altre entrenador, no tindria els punts que té, i si els tingués, no els tindria com els té el Girona.
Esteu meravellats, Víctor, l'Alai sí que està meravellat, perquè ja l'hem escoltat a la Transmi, Víctor, Lluís, Ferran, que esteu meravellats amb aquest Girona?
Sí, sí, jo crec que... No sé si dir-te que és l'equip que juga millor de primera divisió. És cert que el Barça hi ha partits que també ha jugat bé, molt bé, el dia del Betis, per exemple. Però en general, tenint en compte que el Madrid no és un equip... El Madrid guanya, però no juga... Hi ha molts partits que no juga bé. Jo crec que el Girona, si agafes el global dels 6 partits, possiblement és l'equip que millor estigui jugant de primera.
Jo crec, fins i tot, t'afegiré enrere, només un apunt, jo crec que ha anat de menys a més, també.
Sí, sí.
Perquè hi ha hagut partits que va guanyar o va empatar al camp de la Real d'aquella manera, però...
El primer partit l'empata sin ser mejor que la Real, e incluso sufriendo, porque al
Pizjuán.
El Pizjuán también lo gana al final, pero sí, yo creo que ahora mismo, yo creo que si lo miramos a nivel global, creo que está siendo el mejor equipo del, ya no a nivel de juego, no, sino creo que está siendo el mejor equipo del campeonato. Madrid lleva más puntos, es verdad que no ha jugado tan bien como el Girona, el Barça lleva los mismos puntos, pero creo que a nivel global creo que está siendo el mejor equipo por lo que propone, por lo vistoso que es, por los goles que marca, los que le meten. Creo que es un equipo muy, muy, muy completo hoy en día. ¿Cuánto le va a durar o cuánto no? No lo sabemos, pero la verdad que ahora mismo es un equipo muy, muy potente y es un equipo que vaya donde vaya ahora. Lo considera favorito, que hace a lo mejor antes de empezar la temporada no lo dirías.
¿Qué te Michel, Víctor? Has estado un año en Mel.
Es un entrenador muy especial, es un entrenador. Yo, mira, el año pasado, cuando a mí me preguntaban por Girona, yo siempre decía lo mismo. Es un equipo que si se mete abajo va a sufrir porque arriesga tanto y se expone tanto que jugando por el descenso eso te mata, porque a nivel de confianza muchas veces no te sale lo que quieres hacer, pero si consigue salvarse o si consigue tener los puntos para estar más o menos tranquilo, va a pelear Europa, seguro, y pasó el año pasado, porque cuando empezó a jugar bien y cuando empezó a coger confianza ya, prácticamente se le acaba la liga, pero si no hubiese acabado, le das dos, tres jornadas más y probablemente se hubiese metido en Europa.
Lluís, quines són les claus tàctiques d'aquest Girona? Has vist, no sé si has pogut veure el partit d'avui o n'has vist alguns aquesta temporada.
He vist una estona, sí, i abans de tertúlia també m'he dat algunes accions i això. És que a mi el Girona m'ho passo molt bé mirant el Girona i crec que la gent de futbol gaudeix veient aquest equip, gaudeix veient l'equip de Michel Sánchez, de Michel en tots els aspectes del joc, podríem dir, tant en atac, en defensa, en transicions. Crec que si haguéssim de posar un però o a millorar la defensa d'accions a plau d'aturada, avui torna a encaixar els dos gols en centrals lateral, en embolics, i que no... i és algo que sí que ha de millorar, però atacant, de veritat que m'ho passo molt bé. I a mi em sembla un dels millors equips atacant defenses de 5. O sigui, avui el Barça hauria d'haver après què fa Michel quan es troba una defensa de 5.
O sigui, m'estàs dient perquè... que Xavi ha de trucar a Michel quan, abans d'un partit que s'enfronti a un equip de defensa de 5, eh?
No sé si trucar-lo, però sí mirar algun partit del Girona quan ataca una línia de 5, perquè crec que ho fan molt bé i crec que és un bon exemple de com s'han d'atacar defenses o equips que juguen en defensa de 5.
El Xavi podria dir, no, és que el Barça se li tanca més que el Girona, però avui el Mallorca ha posat l'autocar, també.
Sí, és que Aguirre és de posar l'autocar i més avançant-se al marcador. O sigui,
mira,
un equip d'Aguirre que se't posi 0-1.
Millor m'ho poses. No és que la Xavi hagi de trucar a Michel algun dia, no? És que l'ha de trucar demà. Demà mateix, Mallorca-Barça dimarts, demà mateix agafa el telèfon a Guti i li ha de dir, escolta,
no, però és que,
això com s'ha de fer?
Però Aguirre se la juga, jo crec que també en aquest tram de temporada és molt d'hora, però i és un entrenador que els va salvar fa una temporada i mitja, que la temporada passada va acabar millor classificat que el Girona, tot i que les sensacions futbolístiques que desprèn el Mallorca amb Aguirre tampoc no són res de l'altre món, però clar, han guanyat el partit al camp del Celta i el van guanyar d'aquella manera, perquè el Celta va ser superior aquell dia, per mi, al Mallorca, i va perdre el partit per 0-1, i al final, si fas la inversió de Darder, fas la inversió de Larin, que la temporada passada amb el Valladolid va fer una segona volta espectacular i va ser un jugador que va marcar diferències, si tu fas tot això i has guanyat un partit i et veus allà sota, no sé jo, per molt que siguis Aguirre, si en el cas que vingui el Barça et guanyi, i ara que hi ha molts partits en pocs dies, si no tindrà alguna amenaça del club per dir-li, noi, o guanyes alguna cosa. Avui hi havia Rubi al camp del Girona veient el partit.
Sí, senyor.
Clar, Rubi i Aguirre, vaja, és com...
un ou i una castanya.
És com comparar Donex amb Miami, però bé, és igual. però és podria ser un recanvi, no ho sé.
Quan ha marcat el tercer al Barça d'ahir... segur greu. David López li ha dit que era igual, estava sopant amb la seva dona.
Jo sí he anat a veure el partit.
Però tu t'ha sabut greu, eh?
M'ha sabut molt greu, primer perquè, home, per la il·lusió que teníem tots de veure el Girona com a primer classificat. És veritat que això al final és un somni, però és un somni fer realitat durant unes hores. El Girona és un equip que ara mateix està enamorant amb el seu joc, a través de conceptes sotmet el rival moltíssim. Avui el Mallorca, estàvem veient un Mallorca que estava dintre de l'àrea pràcticament, però jo des de la des de Montilivi pensava, és impossible que remonti al Mallorca després, perquè no tenia pràcticament solucions. Sí, tens a Muriqui a dalt, que te les pot baixar, que dintre de l'àrea remata molt bé, però és que estava mig camp defensant, o sigui, que la pilota que traia el Mallorca era molt difícil que fes una transició. Llavors, bueno, des del meu punt de vista hem de disfrutar molt d'aquest moment, perquè el Girona, com dèiem abans, juga molt bé i potser és l'equip que millor juga de primera.
Savinho, el Girona és una cosa que crec que hem tingut consens, és un dels millors equips de primera i potser el que fa millor joc, però Savinho és un dels millors jugadors també d'aquesta lliga?
Sí, sense cap.